Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Creuament de querelles a compte dels llaços grocs, edificis del govern. La Fiscalia es querella contra Quim Torra per desobediència i el president ho fa contra la Junta Electoral Central per prevaricació. Montse Manent.
La portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha qualificat la situació de ridícula i ha defensat de nou el dret a la llibertat d'expressió. Des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu al Parlament, Anna Caula, ha acusat de nou a Ciutadans de judicialitzar la política.
El que és ridícul és que estiguem parant l'atenció als llaços o als colors a les façanes i no a fer política. Sempre val la pena refermar el dret a la llibertat d'expressió.
Rebutjar el que entenem com un pas més de la judicialització de la política. Entenc que torna a ser una altra agressió a l'estat democràtic. Aquest no és el camí.
A Lleida, els grups municipals independentistes desafien la Junta de Zona i mantenen els llaços grocs a les finestres de la paeria.
Aquest matí acabava el termini per despenjar la simbologia en favor dels presos dels despatxos, però a hores d'ara continuen penjats, ja que els grups no tenen intenció de retirar-los.
UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Des de la Crida per Lleida mantenen que, de moment, no tenen intenció de retirar els llaços grocs que tenen penjats. De manera similar es manifestava la regidora del PDeCAT, Marta Gispert. La seva formació va presentar un recurs contra la decisió de la Junta Electoral. D'altra banda, Esquerra Republicana ha substituït una estelada per una senyera i un domàs d'Òmnium Cultural, però manté els llaços grocs, una altra estelada petita i cartells amb la inscripció Fake Justice.
L'Agència Catalana de l'Aigua emet una nova resolució desfavorable a la celebració del Doctor Music Festival per trobar-se en una zona inundable.
Segons el director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alint, el projecte no compleix els requisits necessaris, tot i la nova proposta de l'organització. La promotora estudia ara canviar la ubicació del certamen.
Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Alins ha volgut deixar clar que la Generalitat ha de vetllar per la seguretat i que per això es base en una normativa de domini públic hidràulic. Aquesta, segons ha assegurat, és la que fixa al final les regles del joc.
I aquesta qüestió, la veritat és que no admet alternativa. L'element principal perquè celebre qualsevol activitat és la seguretat de les persones i això és inqüestionable.
Preocupació a la plantilla de Nissan pel futur de la companyia a Catalunya.
El comitè d'empresa reclama reunir-se urgentment amb la direcció arran de l'anunci de 600 baixes incentivades. Volen saber quines garanties de futur tenen. Ho ha explicat Miguel Ángel Boiza, membre del comitè.
No nos van a venir con titulares de miedo ni con titulares de prisas. Si primero, el futuro de la compañía. Y si el futuro de la compañía tiene que pasar por la salida de personas, evidentemente lo abordaremos, pero con garantía de esas personas que se van y siempre cogiendo un ámbito de edad. Porque podemos encontrarnos en una situación donde nos digan ahora que sobran 600 y dentro de un año y medio nos digan que sobran 200 más.
Avui se celebra el Dia Mundial del Teatre i són moltes les iniciatives locals per commemorar-lo.
Des de l'Alt Empordà, el president d'Actin, Figueres Llero, ha parlat de la importància del teatre per trencar estereotips i prejudicis de les persones i fer moure consciències.
El teatre ens fa posar en personatges, en situacions que normalment potser la nostra vida quotidiana no viuríem, i aleshores ens permet a vegades trencar prejudicis, clichés, estereotips de les persones i dels personatges. I això fa doncs, que tots a l'escenari ens sentim iguals i a vegades ens fa conèixer gent que potser en el dia a dia no coneixeríem.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores s'ha de mantenir aquest temps tranquil, protagonitzat pel sol arreu del país i amb una temperatura que no presenta gaires variacions respecte a la que teníem ahir. Avui, de nou, a primera hora de la tarda, amb moltes màximes que han rondat els 20 graus. Tot i així, ha fet més fresc a primera hora del matí. L'ambient ha estat més fred cap a zones de l'interior i demà, a primeres hores del matí, doncs preveiem que aquesta temperatura a primera hora torni a ser baixa, però pugui pujar lleugerament, 1-2 graus a tot estirar. Demà, en canvi, la màxima migdia serà semblant a la d'avui i demà a la tarda sí que veurem créixer nuvolades una miqueta més significatives cap a zones de muntanya, especialment del Pirineu. En qualsevol cas, sense conseqüències en forma de precipitació. Encara amb una miqueta de tramuntana cap al nord de l'Empordà, fins demà matí, migdia aproximadament, i la resta amb un règim de brises, sobretot a la nit matinada, amb Terral, a la resta del litoral, fluix i variable a l'interior, i durant les hores centrals de la jornada amb un vent que predominarà de component sud i sud-est. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la situació és complicada, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens comencem situant a l'autopista del Vallès. La C58 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Sant Quirze del Vallès, més endavant un quilòmetre de cua a Barberà en sentit sud, i encara en sentit sud a la mateixa C58 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la mateixa C58, però en sentit nord, hi ha 2 quilòmetres d'intensió de Ripollet i 2 quilòmetres de cua a Terrassa, tot plat, per anar cap a Manresa. A la C35 hi ha 1 quilòmetre de cua a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C17, 6 quilòmetres de retenció a Mollet en sentit sud i 2 quilòmetres més a Parets en sentit nord. A la B30 hi ha 1 quilòmetre de retenció a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres de cua a Cerdanyola en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la B23 hi ha lentitud i aturades de Molins de Rei al Papiol i retencions d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. A la 2, intensitat de Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. I a la C32, retencions de Viladecans a Sant Boi i Esplugues en sentit nord i al Prat de Llobregat en sentit sud. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda d'alt, la B20, hi ha retencions entre Dion, la Vall d'Hebron i també Vall d'Aura en sentit Besòs i cua del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions pas una franca Bon Pastor en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Creuament de querelles entre la Junta Electoral Central i el president Quim Torra a compte dels llaços grocs a edificis del govern. La Fiscalia ha presentat aquest matí una querella per desobediència contra Torra i només unes hores després Torra n'ha presentat una altra contra la Junta Electoral per prevaricació.
Segons la Fiscalia, el president català va desatendre de manera conscient el mandat de la Junta Electoral. A més, el Ministeri Públic demana la declaració de Torra com a investigat per no haver acatat les directrius de la Junta. El president s'enfronta a una multa i també a la inhabilitació per exercir càrrecs públics d'entre 6 mesos i 2 anys.
El següent moviment de Torra ha estat presentar la ja anunciada querella per prevaricació contra la Junta Electoral Central.
La base d'aquesta demanda és que no es pot cometre delicte de desobediència mentre no s'hagin resolt les peticions de mesures cautelars. També s'argumenta que la Junta va anar modificant les ordres en funció de les al·legacions que presentava Torra. En un comunicat, el president assegura que estan disposats a portar el cas fins on calgui.
I en relació a la querella de la Fiscalia, Torra considera que la repressió no s'atura i que l'Estat espanyol és incapaç de tolerar la discrepància política.
Una situació sobre la qual s'han pronunciat des del Parlament Junts per Catalunya i Esquerra Republicana a través de les portaveus Laura Borràs i Anna Caula.
Les que estiguem parant l'atenció als llaços o als colors a les façanes i no a fer política. Sempre val la pena refermar el dret a la llibertat d'expressió.
Rebutjar el que entenem com un pas més de la judicialització de la política. Entenc que torna a ser una altra agressió a l'estat democràtic. Aquest no és el camí.
I en l'últim episodi del conflicte dels símbols, la Junta Electoral Central dona a la Generalitat fins demà a les 11 del matí per retirar el llaç groc que penja la delegació de Londres.
En canvi, la Junta sí que accepta la nova pancarta que penja del Palau de la Generalitat a favor de la llibertat d'expressió i opinió.
Al món local, a Lleida, aquest matí acabava el termini per despenjar la simbologia en favor dels presos dels despatxos de les formacions independentistes a la Paeria, i a hores d'ara continuen penjats. Tant Esquerra com PDeCAT, la Crida o el Comú asseguren que no tenen intenció de retirar-los. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Des de la Crida per Lleida mantenen que, de moment, no tenen intenció de retirar els llaços grocs que tenen penjats. Així ho deia el regidor Francesc Gavarrell.
De moment no els retirarem i estem decidint què fem. Allí estem. Jo crec que en això dels llaços també hi ha una confusió, però s'apel·la a la retirada dels llaços com a propaganda dins de la Junta Electoral i com a propaganda política. I no és propaganda. Els llaços grocs no són propaganda política. Són la lliure expressió d'una realitat de repressió social i política que va més enllà de l'independentisme.
De manera similar es manifestava la regidora del PDeCAT, Marta Gispert. La seva formació va presentar un recurs contra la decisió de la Junta Electoral. L'òrgan els ha notificat que es dona per assabentada dels arguments esgrimits de la per la formació i es reserva la possibilitat de fer una visita als despatxos del grup municipal.
El groc és un símbol de llibertat i no representa en cap cas una opció política.
D'altra banda, Esquerra Republicana ha substituït una estelada per una senyera i un domàs d'Òmnium Cultural, però manté els llaços grocs, una altra estelada petita i cartells amb la inscripció Fake Justice. Qui s'hi ha retirat el llaç, que penjava damunt la plaça de la Paeria, és l'ANC. Aquest se sostenia amb un cable que anava de l'Ajuntament de Lleida fins a una casa del davant.
I qui, en canvi, sí que ha acabat retirant les pancartes de les façanes de l'Ajuntament són els consistoris d'Amposta i Valls. La Junta Electoral també els ha enviat un requeriment després d'una denúncia, en aquest cas, del Partit Popular. A Amposta, malgrat haver retirat la pancarta, han aparegut pintades, estelades i llaços grocs al paviment a l'entrada de l'Ajuntament. Amposta Ràdio, Manel Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat la mesura d'un intent de mediatitzar el tema, ja que va conèixer la notícia per als mitjans de comunicació. L'alcalde de la capital del Montsià ha assegurat, però, que un cop passin les eleccions, la pancarta tornarà a col·locar-se a la façana de l'Ajuntament i, mentrestant, està segur que lluirà a algun altre balcó de la plaça Major.
És una mostra de la voluntat mediàtica que té, en aquest cas, l'estat espanyol i totes les seves estructures, més enllà de lo que això representa, vull dir que simplement... en lloc de comunicar primer a l'alcalde i després fer una comunicació, directament l'alcalde fent entera pels mitjans de comunicació, jo crec que això ja és com a mínim poc ètic. Però que en tot cas estem convençuts de que als balcons particulars d'enfrente segurament algú de bona fe l'apadrinarà i estic convençut de que la pancarta continuarà lluint.
De fet, ja han aparegut pintades d'estelades i amb llaços grocs al paviment de davant de les escales d'accés a l'Ajuntament.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Jornada dedicada als experts internacionals avui en el judici al Tribunal Suprem. Una d'elles, Helena Kat, ha admès haver cobrat del Diplocat per elaborar un informe sobre el procés. També ha testificat un guàrdia civil que va dirigir un escorcoll a Sabadell i que ha explicat que va arribar a tema per la integritat d'uns Mossos destacats per protegir-lo.
La britànica Helena Kat ha explicat que va ser contractada pel Diplocat per dirigir l'elaboració d'un informe sobre el procés.
¿Facturó sus servicios?
Yes.
Sí. ¿Los servicios y aparte los gastos de desplazamiento y manutención?
Yes.
Sí. ¿Facturó y se cargó o se pagó por el Diplocat?
Yes.
Sí.
Ha dit, però, que no va actuar com a observadora internacional. Després d'ella ha intervingut el guàrdia civil encarregat d'un escorcoll i detenció a Sabadell el 20 de setembre. La gent ha explicat que centenars de persones s'hi van concentrar i van dificultar la sortida de la comitiva judicial amb actitud violenta.
Hubo un momento, al tercer intento, que se metieron lo menos 8 o 10 mozos entre medio de la masa les envolvió y literalmente los zarandeó, casi los babulea. Digo, aquí va a haber heridos.
El Guàrdia Civil ha relatat com van haver de sortir pel pàrquing de l'edifici per evitar els concentrats.
Al matí ha declarat l'exdiputat alemany de l'SPD, Félix von Grundberg, que ha dit que es va pagar ell el viatge a Catalunya i que va quedar admirat pel pacifisme dels votants. Mont Carvajal, bona tarda.
L'exdiputat alemany ha descrit l'actuació de la Policia Nacional a l'escola Ramon Llull de Barcelona i ha explicat que els va veure disparar bales de goma prop d'allà.
Fui testigo como irrumpieron en el local, rompiendo las puertas, previamente habiendo escalado las vallas. Poco después, al acudir al siguiente centro, fui testigo de heridos que habían sido lesionados por proyectiles de goma.
Ha dit que va quedar admirat de l'actitud ferma i pacífica de les persones que volien votar, malgrat tenien por.
Al hecho de someterse a esta situación de intimidación, y al hecho de no ejercer en ningún momento la violencia, que en tal situación de intimidación es fácil.
L'exdiputat alemany ha assegurat que la iniciativa de venir a Catalunya va ser seva i no del Diplocat, i que va pagar ell el viatge i l'estada.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Més entrebancs per la celebració del Doctor Music Festival al Pallars. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès una nova resolució desfavorable a la celebració del festival als Prats d'Escalarre per trobar-se en una zona inundable. El director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, ha explicat que el projecte no compleix els requisits necessaris, tot i la nova proposta de l'organització. La promotora estudia ara canviar la ubicació del certamen. Ràdio Tremp, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. Alins ha volgut deixar clar que la Generalitat ha de vetllar per la seguretat i que per això es base en una normativa de domini públic hidràulic. Aquesta, segons ha assegurat, és la que fixa al final les regles del joc.
I aquesta qüestió, la veritat és que no admet alternativa. L'element principal perquè es celebre qualsevol activitat és la seguretat de les persones, i això és inqüestionable.
Alins ha explicat que el Departament de Territori ha acompanyat el projecte des de la primera reunió que van mantenir amb els promotors al juliol del 2017. També ha desgranat que hi ha hagut unes 25 reunions amb la voluntat que el projecte se celebri perquè consideren, ha dit, que és important i sobretot perquè parteix d'una petició del territori. Arran de les informacions sorgides en les últimes hores, la promotora Doctor Music ha reconegut en un comunicat emès aquest matí que sembla difícil que el certamen s'arribi a celebrar a Escalarre. Admet també que ja estan buscant altres emplaçaments com el del circuit de Montmeló i atribueix la seva més que possible marxa del Pallars a una exagerada interpretació normativa.
Preocupació a la plantilla de Nissan pel futur de la companyia a Catalunya. El comitè d'empresa reclama reunir-se urgentment amb la direcció en relació a les 600 baixes incentivades que es van anunciar ahir. Això és el 20% de la plantilla que hi ha a la planta de la Zona Franca a Barcelona. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. La intenció de Nissan és acomiadar 600 persones evitant un expedient de regulació i ho volen fer a través d'un programa de baixes incentivades i prejubilacions. Això s'està parlant de l'anunci que els caps europeus de l'empresa van fer ahir dimarts. I els treballadors es queixen precisament d'això, de que sovint s'assabenten de coses internes gràcies a la premsa. Reclamen més informació i un inici immediat de les negociacions amb el comitè, no només per saber les condicions amb què volen que marxin aquestes 600 persones, sinó també per tenir garanties de futur. Ho explica Miguel Ángel Boiza, membre del comitè.
No nos van a venir con titulares de miedo ni con titulares de prisas. Es decir, primero, el futuro de la compañía. Y si el futuro de la compañía tiene que pasar por la salida de personas, evidentemente lo abordaremos, pero con garantía de esas personas que se van y siempre cogiendo un ámbito de edad. Porque podemos encontrarnos en una situación donde nos digan ahora que sobran 600... i dentro de un any i medio nos diran que sobran 200 más.
Els treballadors i treballadores de Nissan Barcelona proposen un procés de negociació amb la mediació de la Generalitat i el govern espanyol per definir un pla estratègic que garantitzi una bona productivitat, però també bones condicions laborals per l'empresa Catalunya.
Rècord històric de la companyia automobilística Seat. L'empresa ha superat els 500.000 vehicles venuts el passat 2018 i llançarà 6 models elèctrics i híbrids fins al 2021. A més, incorporarà una plataforma per fabricar cotxes elèctrics a la planta de Martorell. Ràdio Martorell, Irene Jurado, bona tarda.
Bona tarda. La marca ha presentat els resultats i també la seva estratègia elèctrica. Ha anunciat que l'any 2021 tindran al mercat 6 models elèctrics i híbrids endollables. Seat també ha anunciat que el Cupra Formentor, presentat aquest març al Saló de Ginebra, es fabricarà a la planta de Martorell. Seat també serà la responsable de desenvolupar per tot el grup Volkswagen el cotxe elèctric petit. Es tracta de la plataforma MEP, que servirà per totes les marques del grup. La marca assignarà 300 enginyers al projecte que es desenvoluparà íntegrament a Martorell. Sentim Luca De Meo, president de SEAT.
Esta nueva plataforma tiene como objetivo desarrollar vehículos eléctricos asequibles con un precio de entrada por debajo de los 20.000 euros.
La companyia també ha anunciat un benefici de prop de 300 milions d'euros i un volum de facturació de 10.000 milions.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Vist per sentència el judici contra Joaquim Benítez, l'exprofessor de gimnàstica del Col·legi dels Maristes de les Corts, acusat d'abusos sexuals a 4 menors alumnes seus.
La Fiscalia manté la petició de 22 anys i denuncia la responsabilitat moral dels maristes, els quals acusa d'encobriment. El propi Benítez, en l'últim torn de paraula, ha revelat la declaració que va fer implicant la direcció de l'escola en l'encobriment del delicte. Ha tornat a demanar perdó a les víctimes i ha assegurat estar profundament penedit. El fiscal considera que Benítez va abusar de la seva superioritat i ha qualificat la declaració que va fer davant del tribunal com a cínica, supèrflua, exhibicionista i fins i tot falsa. En el mateix sentit, s'han pronunciat els advocats de les acusacions particulars i populars que demanen per a Benítez fins a 36 anys de presó.
A Tarragona, l'Ajuntament s'enfronta a un autèntic mal de cap per aconseguir que el comerç de la ciutat obri durant els dies festius. El motiu no és cap altre que l'arribada dels creuers turístics previstos per aquest 2019. Fins a 37 ho faran en dies festius amb els comerços tancats. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Des de Ciutadans afirmaven que això fa que les grans companyies comercials s'estiguin repensant la destinació de Tarragona, cosa que ha desmentit la consellera de Turisme de Tarragona, Immaculada Rodríguez.
Que hi ha creuers que estan repensant-se a venir a Tarragona, no. O sigui, no ens... Vam tindre, de fet, la taula institucional de creuers la setmana passada i es van confirmar tots els creuers que estaven previstos per aquesta temporada.
Per la seva banda, els comerciants es mostren reticents a obrir els diumenges i festius. Segons Salvador Minguella, president de la Via T, estan molt lluny d'obrir aquests dies.
És un esforç molt important pel petit comerç, no? Els creuers jo crec que és una cosa molt positiva per la ciutat, però el petit comerç obrir 34 festius, com dius que hi ha, ostres, no, la veritat, en aquest moment no es compensa.
Tot plegat s'ha parlat a la taula de comerç i de moment sembla que costarà que els comerços obrin.
A Vic ja escalfen motors per una nova edició del Mercat del Ram del 12 al 14 d'abril. És un dels que té més tradició entre les fires i mercats de la capital d'Osona i s'espera rebre la visita de prop de 100.000 persones. Enguany es recuperen les exhibicions eqüestres a la plaça Major i el carrer Manlleu serà l'escenari del dissabte de rams i llibres. El nou FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda, un Mercat del Ram que arriba amb novetats. En l'àmbit cultural destaca la iniciativa Dissabte de Rams i Llibres. Per primera vegada, llibreries de Vic i Òmnium Cultural ompliran el carrer Manlleu d'escriptors i parades de llibres. Benjamí Dòniga és el regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic.
Jo crec que serà una sorpresa que vindran molts autors de molt renom, no? Tindrem tota una il·lustració de cultura que crec que serà magnífica.
Les activitats relacionades amb les ramaderies tornaran a concentrar l'entorn del recinte firal del Sucre amb els concursos ramaders i l'exposició de bestiar. El mateix recinte acollirà altres propostes familiars com la Casa de Pagès. Entre d'altres propostes, se celebrarà el concurs de globus i la mostra de turisme de la comarca d'Osona.
En Cultura avui es celebra el Dia Mundial del Teatre i són moltes les iniciatives locals per commemorar-lo. A Figueres han programat tota una tarda d'espectacles entre música, dansa i tota mena d'arts escèniques. Tot plegat a l'espai del Teatre Bon Pastor. Anem cap allà, doncs. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda. Com s'ha celebrat aquí Figueres el Dia Mundial del Teatre?
Bona tarda, doncs. Un Dia Mundial del Teatre aquí al Bon Pastor de Figueres que ha començat amb música, amb la coral de l'Associació de Veïns del Parc Juncària Parbós, que han fet una interpretació en aquest espai on està dinamitzat per l'associació Acting, que s'encarrega de fer diferents activitats de teatre i també de dansa aquí en aquest espai del Bon Pastor, situat al sector oest de la ciutat, un sector doncs que gràcies a aquest nou centre, a aquest nou espai cívic, i gràcies al teatre es pot treballar la cohesió social. Així ho ha destacat el president de l'associació Acting Figueres, dient que era important el teatre per cohesionar.
El teatre ens fa posar en personatges, en situacions que normalment potser la nostra vida quotidiana no viuríem, i aleshores ens permet a vegades trencar prejudicis, clichés, estereotips de les persones i dels personatges. Fa doncs que tots a l'escenari ens sentim iguals i a vegades ens fa conèixer gent que potser en el dia a dia no coneixeríem.
Unes activitats que han seguit també amb dansa. En aquest moment s'està fent un tastet de dansa, també es farà un tastet de teatre i es projectarà un curtmetratge que han elaborat els alumnes joves d'Acting Figueres. També dic que a 9:15 del vespre hi haurà l'acte potser més oficial, el Convent de Caputxins, una xerrada que repassarà la història de les noves arts escèniques arreu del món.
Doncs gràcies, Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant, i ara sí, anem ja cap a esports. Moment, doncs, de repassar l'actualitat esportiva més local en ciclisme. Adam Yates és el guanyador de la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya amb l'arribada a Vallter 2000.
El britànic s'ha emportat la victòria a l'etapa reina, on el vigent campió Alejandro Valverde ha perdut temps després d'un atac del jove colombià Egan Bernal. L'etapa entre Sant Feliu de Guíxols i Vallter 2000, de 179 quilòmetres, era un escenari ideal per als atacs. Un grup d'11 escapats ha arribat a gaudir de més de 6 minuts de temps sobre el gran grup. Pel que fa a la classificació general, el belga Thomas De Gendt segueix líder, només 23 segons per sobre de l'irlandès Dan Martin i 27 sobre Yates.
En futbol, demà jornada decisiva per la Unió Esportiva Cornellà.
I és que demà l'equip del Baix Llobregat ha de remuntar un 3-0 en contra al Mirandès de Burgos del partit d'anada de la final de la Copa Federació. El club ha fet una crida per tots els aficionats i l'entrada serà gratuïta. El partit comença a 8:45 del vespre.
La plantilla del Nàstic de Tarragona subvenciona els aficionats que viatgin a la Romareda.
El conjunt grana organitza el desplaçament per animar a l'equip a l'estadi del Saragossa, que tindrà lloc dilluns vinent a les 9 del vespre. La plantilla tarragonina, que assumia amb l'objectiu de la permanència, demana als seus aficionats que es desplacin a aquest transcendental partit a terres aragoneses.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosiquer.
La plantilla del Nàstic subvenciona els aficionats que es desplacin a la Romareda. El conjunt gran organitza el desplaçament per animar l'equip a l'estadi del Saragossa, que tindrà lloc el dilluns 1 d'abril a les 9 del vespre. La plantilla del Nàstic, que assumia amb l'objectiu de la permanència, demana als seus aficionats que es desplacin aquest transcendental maig. La sortida es farà a 4:45 de la plaça Imperial Tàrraco i els aficionats només se'n faran càrrec de l'entrada del partit, que costarà 20 euros a partir de 14 anys. Els menors d'aquesta edat podran accedir per 10 euros. Les inscripcions es poden fer fins al divendres 29 de març a les oficines del club i a la botiga museu de l'Avinguda Catalunya.
I en joc el partit que pot donar l'accés al Barça femení de futbol a les semifinals de la Champions.
El Barça femení juga des de 6:45 del vespre al partit de tornada dels quarts de final contra l'LSK noruec. Les catalanes compten amb un resultat favorable de 3-0 aconseguit al miniestadi. Ara mateix el partit es troba al descans i el resultat és de 0-1.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
El 29, 30 i 31 de març, l'OBC, dirigida per Kazushi Ono, convida el violoncel·lista Gauthier Capuçon per interpretar el concert per a violoncel i orquestra de Schumann.
A més, la sinfonia més popular de Brahms, la meravellosa tercera, i l'energia rítmica del primer ballet de Stravinsky, l'Ocell de Foc. Com a obertura, la peça a Mariona Vila, encarregada per al programa d'integració social, et toca a tu.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'arribada del país que avui és casa nostra és un dels moments més importants de la nostra història, ja que va marcar el que acabaria sent la nostra cultura. Però a Catalunya ja hi vivia gent abans dels romans, les diferents tribus iberes. Els romans les van llatinitzar fins a assimilar-les al seu imperi. Un exemple d'això són els noms de moltes de les ciutats romanes, adaptades dels poblats ibers que es van trobar. Al Maresme, per exemple, pujant la muntanya de Burriac, hi havia el poblat d'Ilturo, que els romans van canviar per un nom que els era més fàcil de pronunciar, Iluro, en una situació més fàcil d'arribar per mar, el que acabaria sent Mataró. Doncs bé, per conèixer millor el que va passar en aquella època, a Cabrera de Mar ofereixen les visites teatralitzades per a tots els públics i els romans van arribar. En Castus és el personatge encarregat de guiar-nos cap a les termes romanes d'Ilturo, tot explicant-nos com eren els costums i la cultura material d'aquests primers romans a casa nostra. A més de fer-nos entrar de ple a l'època, els més petits podran ampliar després el que han après amb un taller de construccions Lego on reconstruir les termes romanes que visitarem. La visita val 5 euros i el taller 2,5. Visita teatralitzada i els romans van arribar diumenge 31 de març a les 11 del matí des del Centre d'Atenció als Visitants de Cabrera de Mar. Informació i entrades al web gaudeixcabrera.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Creuament de querelles a compte dels llaços grocs a edificis del govern. La Fiscalia es querella contra Quim Torra per desobediència i el president ho fa contra la Junta Electoral Central per prevaricació. Montse Manent.
La portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha qualificat la situació de ridícula i ha defensat de nou el dret a la llibertat d'expressió. Des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu al Parlament, Anna Caula, ha acusat de nou a Ciutadans de judicialitzar la política.
El que és ridícul és que estiguem parant l'atenció als llaços o als colors a les façanes i no a fer política. Sempre val la pena refermar el dret a la llibertat d'expressió.
Rebutjar el que entenem com un pas més de la judicialització de la política. Entenc que torna a ser una altra agressió a l'estat democràtic. Aquest no és el camí.
El Consell General del Poder Judicial suspendrà l'activitat dels jutjats de Martorell si el 30 d'abril no estan solucionades les deficiències en les seves instal·lacions.
Així ho ha acordat el màxim òrgan dels jutges, que assegura que la situació ha arribat a límits insostenibles i posa en risc la seguretat dels magistrats.
Ràdio Martorell, Irene Jurado.
L'acord explica que el Consell General del Poder Judicial no és l'administració competent per determinar ni establir les mesures corresponents de prevenció de riscos dels funcionaris, però sí que poden adoptar mesures adequades en relació amb els jutges. Així com a mesura que adoptarien el 30 d'abril si no s'han solucionat les incidències més greus, és suspendre l'activitat judicial i disposar el no accés dels jutges, úniques persones que en aquest àmbit pot referir-se al Consell.
L'Agència Catalana de l'Aigua emet una nova resolució desfavorable a la celebració del Doctor Music Festival per trobar-se en una zona inundable.
Segons el director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, el projecte no compleix els requisits necessaris, tot i la nova proposta de l'organització. La promotora estudia ara canviar la ubicació del certamen.
Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Alins ha volgut deixar clar que la Generalitat ha de vetllar per la seguretat i que per això es base en una normativa de domini públic hidràulic. Aquesta, segons ha assegurat, és la que fixa al final les regles del joc.
I aquesta qüestió, la veritat és que no admet alternativa. L'element principal perquè celebre qualsevol activitat és la seguretat de les persones i això és inqüestionable.
Preocupació a la plantilla de Nissan pel futur de la companyia a Catalunya.
El comitè d'empresa reclama reunir-se urgentment amb la direcció arran de l'anunci de 600 baixes incentivades. Volen saber quines garanties de futur tenen. Ho ha explicat Miguel Ángel Boiza, membre del comitè.
No nos van a venir con titulares de miedo ni con titulares de prisas. Si primero, el futuro de la compañía. Y si el futuro de la compañía tiene que pasar por la salida de personas, evidentemente lo abordaremos, pero con garantía de esas personas que se van y siempre cogiendo un ámbito de edad. Porque podemos encontrarnos en una situación donde nos digan ahora que sobran 600 y dentro de un año y medio nos digan que sobran 200 más.
Avui se celebra el Dia Mundial del Teatre i són moltes les iniciatives locals per commemorar-lo.
Des de l'Alt Empordà, el president d'Ares, Ernesto Llero, ha parlat de la importància del teatre per trencar estereotips i prejudicis de les persones i fer moure consciències.
El teatre ens fa posar en personatges, en situacions que normalment potser la nostra vida quotidiana no viuríem, i aleshores ens permet a vegades trencar prejudicis, clichés, estereotips de les persones i dels personatges. I això fa doncs, que tots a l'escenari ens sentim iguals i a vegades ens fa conèixer gent que potser en el dia a dia no coneixeríem.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores s'ha de mantenir aquest temps tranquil, protagonitzat pel sol arreu del país i amb una temperatura que no presenta gaires variacions respecte a la que teníem ahir. Avui, de nou, a primera hora de la tarda, moltes màximes que han rondat els 20 graus. Tot i així, ha fet més fresca a primera hora del matí. L'ambient ha estat més fred cap a zones de l'interior i demà, a primeres hores del matí, doncs preveiem que aquesta temperatura a primera hora torni a ser baixa, però pugui pujar lleugerament, 1-2 graus a tot estirar. Demà, en canvi, la màxima a migdia serà semblant a la d'avui i demà a la tarda sí que veurem créixer nuvolades una miqueta més significatives cap a zones de muntanya, especialment del Pirineu. En qualsevol cas, sense conseqüències en forma de precipitació. Encara amb una miqueta de tramuntana cap al nord de l'Empordà, fins demà matí, migdia aproximadament, i la resta amb un règim de brises, sobretot a la nit matinada amb Terral, a la resta del litoral, fluix i variable a l'interior, i durant les hores centrals de la jornada amb un vent que predominarà de component sud i sud-est. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments la circulació sembla que va millorant, va estirant i presenta ja poques vies on hagin de parlar de molta acumulació de vehicles. Bàsicament, on veiem que hi ha molt de trànsit, lentitud amb aturades, vaja, és a la ronda de dalt de Barcelona, entre Diagonal i Vallcarca, en sentit Besòs. També la ronda litoral, en aquest sentit, registra molta lentitud entre Zona Franca i Montjuïc. D'altra banda, la xarxa viària, ens queden aturades puntuals a l'autopista P7 a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, a la C58 a Sabadell, en sentit Terrassa, B23 al Papiol, per enllaçar amb la P7, o, per exemple, també la B24 a Cervelló, en direcció Vallirana. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Creuament de querelles entre la Junta Electoral Central i el president Quim Torra, a compte dels llaços grocs edificis del govern. La Fiscalia ha presentat aquest matí una querella per desobediència contra Torra i només unes hores després Torra n'ha presentat una altra contra la Junta Electoral per prevaricació.
Segons la Fiscalia, el president català va desatendre de manera conscient el mandat de la Junta Electoral. A més, el Ministeri Públic demana la declaració de Torra com a investigat per no haver acatat les directrius de la Junta. El president s'enfronta a una multa i també a la inhabilitació per exercir càrrecs públics d'entre 6 mesos i 2 anys.
El següent moviment de Torra ha estat presentar la ja anunciada querella per prevaricació contra la Junta Electoral Central.
La base d'aquesta demanda és que no es pot cometre delicte de desobediència mentre no s'hagin resolt les peticions de mesures cautelars. També s'argumenta que la Junta va anar modificant les ordres en funció de les al·legacions que presentava Torra. En un comunicat, el president assegura que estan disposats a portar el cas fins a on calgui.
En relació a la querella de la Fiscalia, Torra considera que la repressió no s'atura i que l'estat espanyol és incapaç de tolerar la discrepància política.
Una situació sobre la qual s'han pronunciat des del Parlament, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, a través de les portaveus Laura Borràs i Anna Caula.
El que és ridícul és que estiguem parant l'atenció als llaços o als colors a les façanes i no a fer política. Sempre val la pena refermar el dret a la llibertat d'expressió.
Rebutjar el que entenem com un pas més de la judicialització de la política. Entenc que torna a ser una altra agressió a l'estat democràtic. Aquest no és el camí.
I en l'últim episodi del conflicte dels símbols, la Junta Electoral Central dona a la Generalitat fins demà a les 11 del matí per retirar el llaç groc que penja la delegació de Londres.
En canvi, la Junta sí que accepta la nova pancarta que penja del Palau de la Generalitat a favor de la llibertat d'expressió i opinió.
Al món local, les respostes dels ajuntaments de les juntes electorals continuen esquivant, en alguns casos, l'ordre de despenjar símbols independentistes. A Sabadell i Sant Cugat del Vallès encara hi ha penjades dels edificis públics les pancartes en defensa dels presos. Això sí, ara estan girades de tal manera que el missatge ha quedat ocult. Cugat.cat, Martí González.
L'alcaldessa Carmela Fortuny ha explicat els motius d'aquesta decisió.
Esprema fins al final les teves possibilitats. Jo faig un compliment del que em diu la Junta Electoral. Jo no vull que m'inhabilitin, jo vull continuar sent alcaldessa de la meva ciutat perquè vull treballar per aquesta ciutat i vull continuar treballant per fer república i per la llibertat dels presos polítics, i amb una inhabilitació doncs això és complicat.
Fortuny a més també ha anunciat que en el primer segon que pugui tornarà a girar la pancarta de manera immediata per mostrar de nou el seu missatge. Després d'una primera denúncia de Ciutadans a la Junta Electoral de Zona, l'Ajuntament va presentar un recurs a la resolució que ha permès estirar 5 dies el requeriment de l'organisme que exigia la retirada del símbol divendres passat. El Partit Taronja va portar el cas a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència greu de Fortuny per mantenir la pancarta que porta penjada a la façana del consistori des de novembre del 2017.
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'alcalde de l'Arboç, el socialista Joan Sans, i el cap de la policia local del municipi per un possible delicte de falsedat documental i un altre de prevaricació. Segons informa l'agència EFE, tot plegat es remunta a unes multes de trànsit que rondarien els 2.000 euros. Ràdio Televisió del Vendrell, Llorenç Avinyó.
L'agència informa que el jutge del Vendrell investiga l'Ajuntament de l'Arboç des de fa mesos per una presumpta manipulació d'expedients. En el cas de l'alcalde, hauria estat per evitar multes que oscil·len entre els 2.000 euros per justificar un acte de cessió d'un vehicle seu que estava suposadament abandonat a la via pública. Precisament a principis d'any, Joan Sans va denunciar que patia una persecució per part d'un agent de la policia local del municipi que feia anys li posava desenes de multes, segons explicava ell, de forma injustificada. Tant l'alcalde com el cap de la policia local han estat traslladats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i es preveu que demà passin a disposició judicial. La informació està sota secret d'actuacions.
I a Reus, una associació musulmana ha denunciat el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi. L'acusen d'atemptar greument contra la convivència per haver dit que l'enemic comú és la invasió islàmica. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat musulmana Guatani ha decidit denunciar a través del jutjat de guàrdia unes manifestacions al secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, en què diu textualment que l'enemic comú i l'enemic d'Europa, de la llibertat, del progrés, de la democràcia, de la família i del futur, s'anomena invasió islamista. Hilal Tarcú és l'advocat de l'associació Guatani.
Nosaltres considerem que això és una incitació a l'odi, una clara incitació a l'odi, una motivació a la gent para que se posicione como xenófobos contra una minoría.
L'associació Guatani ja va denunciar abans de les eleccions municipals de 2011 l'antiga cúpula de Plataforma per Catalunya de Josep Anglada per un presumpte delicte d'incitació a l'odi i al racisme.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Jornada dedicada als experts internacionals avui en el judici al Tribunal Suprem. Una d'ells, Helena Cat, ha admès haver cobrat del Diplocat per elaborar un informe sobre el procés. També ha testificat un guàrdia civil que va dirigir un escorcoll a Sabadell i que ha explicat que va arribar a tema per la integritat d'uns Mossos destacats per protegir-lo.
La britànica Helena Cat ha explicat que va ser contractada pel Diplocat per dirigir l'elaboració d'un informe sobre el procés.
¿Facturó sus servicios?
Yes.
Sí. Los servicios y aparte los gastos de desplazamiento y manutención.
Yes.
Sí. ¿Facturó y se cargó o se pagó por Diplocat?
Yes.
Sí.
Ha dit, però, que no va actuar com a observadora internacional. Després d'ella ha intervingut el Guàrdia Civil encarregat d'un escorcoll i detenció a Sabadell el 20 de setembre. La gent ha explicat que centenars de persones s'hi van concentrar i van dificultar la sortida de la comitiva judicial amb actitud violenta.
Hubo un momento, al tercer intento, que se metieron lo menos 8 o 10 mozos entre medio de la masa les envolvió y literalmente los zarandeó, casi los babolea. Digo, aquí va a haber heridos.
El Guàrdia Civil ha relatat com van haver de sortir pel pàrquing de l'edifici per evitar els concentrats.
I encara en terreny judicial, el Consell General del Poder Judicial suspendrà l'activitat dels jutjats de Martorell si el 30 d'abril no estan solucionades les deficiències en les seves instal·lacions. Així ho ha acordat el màxim òrgan dels jutges, que assegura que la situació ha arribat a límits insostenibles i posa en risc la seguretat dels magistrats. Ràdio Martorell, Irene Jurado, bona tarda.
Bona tarda. El passat febrer ja es va produir una filtració d'aigua als jutjats número 1 i 6. La incidència va revelar un estat de deficiència que ell considera greu i intolerable que afecta els edificis de tots els jutjats del partit judicial. L'informe d'inspecció de treball enumera una llista de deficiències que suposen infraccions, que inclouen incompliments en matèria d'evacuació de l'edifici en cas d'incendi i també de prevenció d'incendis i mal estat de la instal·lació elèctrica. L'acord explica que el Consell General del Poder Judicial no és l'administració competent per determinar ni establir les mesures corresponents de prevenció de riscos dels funcionaris, però sí que poden adoptar mesures adequades per la prevenció de riscos en relació amb els jutges. Així com a mesura que adoptarien el 30 d'abril si no s'han solucionat les incidències més greus és suspendre l'activitat judicial i disposar el no accés dels jutges, úniques persones que en aquest àmbit pot referir-se al Consell.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Més entrebancs per la celebració del Doctor Music Festival al Pallars. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès una nova resolució desfavorable a la celebració del festival als Prats d'Escalarre per trobar-se en una zona inundable. El director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, ha explicat que el projecte no compleix els requisits necessaris, tot i la nova proposta de l'organització. La promotora estudia ara canviar la ubicació del certamen. Ràdio Tremp, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. Alins ha volgut deixar clar que la Generalitat ha de vetllar per la seguretat i que per això es base en una normativa de domini públic hidràulic. Aquesta, segons ha assegurat, és la que fixa al final les regles del joc.
I aquesta qüestió, la veritat és que no admet alternativa. L'element principal perquè celebre qualsevol activitat és la seguretat de les persones, i això és inqüestionable.
Alins ha explicat que el Departament de Territori ha acompanyat el projecte des de la primera reunió que van mantenir amb els promotors al juliol del 2017. També ha desgranat que hi ha hagut unes 25 reunions amb la voluntat que el projecte se celebri perquè consideren, ha dit, que és important i, sobretot, perquè parteix d'una petició del territori. Arran de les informacions sorgides en les últimes hores, la promotora Doctor Music ha reconegut en un comunicat emès aquest matí que sembla difícil que el certamen s'arribi a celebrar a Escalarre. Admet també que ja estan buscant altres emplaçaments, com el del circuit de Montmeló, i atribueix la seva més que possible marxa del Pallars a una exagerada interpretació normativa.
El canvi d'ubicació ha agafat per sorpresa alcaldes i empresaris de les Valls d'Àneu que mostren el seu desencís i lamenten la manca de projectes per revitalitzar aquest indret del territori.
En declaracions a la xarxa, l'alcalde de la Guingueta d'Àneu, Josep Cervós, no ha amagat la seva tristesa per la decisió del festival.
I és una vegada més un entrebanc als projectes de dinamització econòmica que s'estan intentant tirar endavant en aquesta comarca. Per tant, des d'aquí sí que fem un clam a l'administració a que ens ajudi a que el Pallars pugui tirar endavant.
El president del Consorci de Turisme de la Vall d'Àneu, Carlos Cortina, també ha destacat a la xarxa la pèrdua econòmica que suposaria el trasllat del Doctor Music.
Això d'aquí és una pèrdua important. És una pèrdua important. I després, dius, bueno, pues, tots els dies del festival, dius, clar, una vall doncs, que amb una previsió d'una afluència de gent de 55.000 persones, i bueno, que amb un impacte econòmic molt, molt gran.
I des de Montmeló, seu del circuit de Catalunya, l'alcalde Pere Rodríguez ha anomenat des de la xarxa els beneficis que suposaria acollir el festival.
En termes generals, sempre és una notícia molt positiva, perquè genera un dinamisme econòmic i un impacte a la zona que, evidentment, té repercussió positiva respecte al dinamisme de la comarca i de Montmeló molt concretament.
Rodríguez també ha ressaltat, però, els inconvenients en termes de mobilitat que suposaria acollir el festival.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Preocupació a la plantilla de Nissan pel futur de la companyia a Catalunya. El comitè d'empresa reclama reunir-se urgentment amb la direcció en relació a les 600 baixes incentivades que es van anunciar ahir. Això és el 20% de la plantilla que hi ha a la planta de la Zona Franca, Barcelona. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. La intenció de Nissan és acomiadar 600 persones evitant un expedient de regulació i ho volen fer a través d'un programa de baixes incentivades i prejubilacions. Això se sap arran de l'anunci que els caps europeus de l'empresa van fer ahir dimarts. I els treballadors es queixen precisament d'això, de que sovint s'assabenten de coses internes gràcies a la premsa. Reclamen més informació i un inici immediat de les negociacions amb el comitè, no només per saber les condicions amb què volen que marxin aquestes 600 persones, sinó també per tenir garanties de futur. Ho explica Miguel Ángel Boiza, membre del comitè.
No nos van a venir con titulares de miedo ni con titulares de prisas. Es decir, primero, el futuro de la compañía. Y si el futuro de la compañía tiene que pasar por la salida de personas, evidentemente lo abordaremos, pero con garantía de esas personas que se van y siempre cogiendo de edad. Porque podemos encontrarnos en una situación donde nos digan ahora que sobran 600 i dentro de un any i medio nos digan que sobran 200 más.
Els treballadors i treballadores de Nissan Barcelona proposen un procés de negociació amb la mediació de la Generalitat i el govern espanyol per definir un pla estratègic que garantitzi una bona productivitat, però també bones condicions laborals per l'empresa Catalunya.
I encara en terreny laboral, els treballadors de Codorniu a Sant Sadurní d'Anoia han convocat una vaga dimecres que ve, el 3 d'abril, i una altra indefinida a partir del dia 8. Tot plegat en protesta per l'ERO presentat per l'empresa.
Denunciant la posició immobilista de la direcció, l'ERO presentat per Codorniu afecta 79 dels 700 treballadors que té en plantilla. Els sindicats demana una negociació amb caràcter urgent per reduir l'impacte traumàtic dels acomiadaments. Comissions Obreres vol, a més, un pla industrial que garanteixi la viabilitat de l'empresa i per això ha exigit una comissió formada per representants de treballadors i direcció.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Vist per sentència el judici contra Joaquín Benítez, l'exprofessor de gimnàstica del Col·legi dels Maristes de les Corts, acusat d'abusos sexuals a quatre menors, alumnes seus.
La Fiscalia manté la petició de 22 anys i denuncia la responsabilitat moral dels maristes, als quals acusa d'encobriment. El propi Benítez, en l'últim torn de paraula, ha revelat la declaració que va fer implicant la direcció de l'escola en l'encobriment del delicte. Ha tornat a demanar perdó a les víctimes i ha assegurat estar profundament penedit. El fiscal considera que Benítez va abusar de la seva superioritat i ha qualificat la declaració que va fer davant del tribunal com a cínica, supèrflua, exhibicionista i fins i tot falsa. En el mateix sentit, s'han pronunciat els advocats de les acusacions particulars i populars que demanen per a Benítez fins a 36 anys de presó.
Segueix la polèmica a les Terres de l'Ebre per la construcció de tres parcs eòlics al nord de la Terra Alta. El delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre ha demanat una reunió amb el Departament d'Empresa per abordar la situació després que la Generalitat negociés amb Naturgy la reubicació d'aquests tres projectes. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa, bona tarda.
Bona tarda. Els tres projectes que ja estan tramitats són el de Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. I el parc eòlic de la Fatarella està pendent de presentar la documentació perquè la Generalitat li doni el vistiplau o la rebutgi. El delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavi Pallarès, ha assegurat que el tràmit no es podia aturar, tot i les negociacions que havia iniciat el Departament d'Empresa amb Naturgy per reubicar els projectes fora de la comarca. Pallarès ha reclamat una reunió urgent amb les entitats socials, empresarials, polítiques i amb la consellera Àngel Chacón i el president de la Generalitat, Quim Torra. El delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès.
Nosaltres no és que estiguem en contra de l'energia eòlica, ni molt menys, però sí que estem, no mos agrada o estem en contra, es pot dir la manera que vulgueu, estem en contra de la massificació. Pensem que a la Terra Alta ja tenim lo cupo que ens pertoca tindre.
Ara la pilota està a la banda de la Generalitat.
En cultura, avui se celebra el Dia Mundial del Teatre i són moltes les iniciatives locals per commemorar-lo. A Figueres han programat tota una tarda d'espectacles entre música, dansa i arts escèniques, tot plegat a l'espai del Teatre Bon Pastor. Anem cap allà, doncs, Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Doncs just ara mateix acaba d'acabar la projecció del curtmetratge que han fet els alumnes de l'Escola de Teatre Acting, els alumnes joves que han elaborat un curtmetratge que s'acaba de projectar. Un acte de celebració del Dia Mundial del Teatre que ha començat amb música a càrrec de la coral del Bon Pastor i un acte que ha servit per reivindicar precisament aquest espai d'arts escèniques nou a la ciutat, el Bon Pastor, situat al sector oest de la ciutat i que des d'Acting es vol treballar per dinamitzar i aportar el teatre com a eina integradora per treballar la cohesió social. Ho ha explicat Ernest Tollero, president d'Acting Figueres.
El teatre ens fa posar en personatges, en situacions que normalment potser la nostra vida quotidiana no viuríem, i aleshores ens permet a vegades trencar prejudicis, clichés, estereotips de les persones i dels personatges. I això fa doncs, que tots a l'escenari ens sentim iguals i a vegades ens fa conèixer gent que potser en el dia a dia no coneixeríem.
un dia mundial del teatre aquí al Bon Pastor, que també ha servit per llegir el manifest que s'ha llegit arreu de Catalunya a càrrec de l'Associació d'Actors, on també s'ha cantat, s'ha fet una improvisació de dansa i s'ha llegit el manifest amb l'alcalde de la ciutat de Figueres i també regidor de Cultura. També dir-vos que en pocs moments, en pocs minuts, cap a 8:45, començarà un altre acte per reivindicar aquest dia mundial del teatre, un acte potser més oficial, al Teatre Espai del Caputxins de la ciutat de Figueres, on es repassarà la trajectòria de les noves formacions de teatre al llarg de la història.
Doncs gràcies, Mercè Mainé, per aquesta darrera hora des de Ràdio Vilafant.
Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials.
El Festival Essencials, encara aquesta segona edició amb 8 actuacions en 4 municipis diferents del Maresme. Un d'aquests escenaris serà el de les Clarisses d'Arenys de Mar. El cartell d'aquest any combina de nou artistes d'una trajectòria sòlida i altres autors que comencen a sonar dins el panorama musical. Ràdio Arenys, Marc Sánchez.
Els municipis tindran 2 actuacions cadascuna amb un aforament de 100 persones. De nou aposten per concerts de petit format en indrets singulars per tal de crear un espai de proximitat entre artista i públic. Ho explica el director del festival, Abel Coll.
Són espais molt petits perquè una prioritat nostra és aquesta proximitat de públic i músic, i això només hi ha una manera d'aconseguir-ho, que és que l'espai els ajudi a fer això.
El cartell d'aquest any combina de nou artistes amb trajectòria sòlida i altres autors que comencen a sonar en el panorama musical, a més d'incloure propostes arriscades com Daniel Lombreras. Per tant, hi trobarem Ivet Nadal amb Caim Riba, Alessio Arena, Pau Alabajos, La Folí, Ju, Cesc Freixas i Ixí. Les entrades es posaran a la venda el dia 1 d'abril.
Un llarg poema regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al...
Últims minuts per repassar l'actualitat esportiva més local. En ciclisme, Adam Yates és el guanyador de la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya amb arribada a Vallter 2000.
El britànic s'ha emportat la victòria en l'etapa reina, on el vigent campió Alejandro Valverde ha perdut temps després d'un atac al jove colombià Egan Bernal. L'etapa entre Sant Feliu de Guíxols i Vallter 2000 de 179 quilòmetres era un escenari ideal per als atacs. Un grup d'11 escapats ha arribat a gaudir de més de 6 minuts de temps sobre el gran grup. Pel que fa a la classificació general, el belga Thomas De Gendt segueix líder només 23 segons per sobre de l'irlandès Dan Martin i 27 sobre Yates.
Crida a l'afició de la Unió Esportiva Cornellà per al transcendental partit de demà.
I és que demà l'equip del Baix Llobregat ha de remuntar un 3-0 contra el Mirandés de Burgos del partit d'anada de la final de la Copa Federació. El club ha fet una crida per tots els aficionats i l'entrada serà gratuïta. El partit començarà a 8:45 del vespre.
I en joc el partit que pot donar l'accés al Barça femení de futbol a les semifinals de la Champions.
El Barça femení juga des de 6:45 del vespre el partit de tornada dels quarts de final contra l'LSK noruec. Les catalanes compten amb un resultat favorable de 3-0 aconseguit al miniestadi. Ara mateix el partit es troba al minut 70, la segona part, i el resultat és de 0-1.
I en handbol, avui jornada intersetmanal de la Sobal.
El Barça va guanyar la Lliga a Sobal el divendres passat davant la seva gent, el Palau Blaugrana contra el Guadalajara, i a falta de 7 jornades per acabar, el Barça va alçar la 9a Lliga consecutiva.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Si tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona. Parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
Entre les roques, muntanyes aspres, paisatges que enyores, un país íntim de silencis i roselles, gegants de pedra a l'horitzó de les esteses. Als carrerons la gent del poble s'organitza, colze a colze, persistir és la divisa. Besos i cantes, trobades i abraçades, el desig de viure plens d'emoció a les cares. I amb l'orgull del nostre tros de món, fem volar la vida a ple pulmó. I cantem poemes i consignes, sota la lluna dels nostres orígens, i ens emocionen les ganes de viure quan cridem al vent que som irreductibles. Som petits pobles de grans coratges, tota la força recau en les. M'ho recordes tu mentre somrius amb la rebel·lia de sentir-nos vius. Dormint a ras el teu cos cru entre les herbes, romer i espígol el matí a les parpelles, cap a la plaça geranis i muixerangues, itineraris d'un amor curti pels segles, toquen tabals, ballen els nans entre les feres, punts i pupiles, nit i foc, danses guerreres, ressonen visques, lluites irreductibles, l'afany de perviure de la terra que estimes. I amb l'orgull del nostre tros de món, fem volar la vida a ple pulmó. I cantem poemes i consignes sota la lluna dels nostres orígens, i ens emocionen les ganes de viure quan cridem al vent que som irreductibles. Som petits pobles de grans coratges, tota la força recau en nosaltres. M'ho recordes tu mentre somrius.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.